bien fet el riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pap d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu.
Fa 50 anys d'aquesta cançó d'aquest pare de Joan Manuel Serrat i fa 50 anys també, Maria, que va començar la carrera professional de Quim Manresa, el fotoperiodista amb qui has tingut ocasió de parlar avui. De fet, la va començar molt jove, va publicar la seva primera fotografia amb 14 anys i li van donar el carnet de periodista amb 15. Això ara seria impensable, però als anys 70 va passar un nen de Nou Barris que es va convertir en un dels grans fotoperiodistes catalans.
Sí, me n'he anat al Col·legi de Periodistes, on ara mateix hi ha una exposició dels seus 50 anys com a fotoperiodista, i he de dir que m'ha sorprès molt ell, és a dir, la seva feina la coneixia, però és que ell m'ha fascinat. Segurament, si els seus pares no li haguessin regalat una càmera d'ús i llançar quan era només un nen, avui no seria qui és. Segurament, si no hagués crescut a Nou Barris, un lloc que en aquella època, als 60-70, hi havia manifestacions dia sí i dia també, avui tampoc seria qui és. Per tant, jo crec que el millor que podem fer és escoltar la conversa amb Quim Manresa. Hola, Quim, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, aquí ensenyant l'exposició dels 50 anys, aquí al Col·legi de Periodistes.
Suposo que per tu has fet tantes exposicions al llarg de la teva trajectòria que aquesta és una més o és especial?
Bueno, aquesta és especial per dues coses. Una, perquè és la fa 50 anys que vaig publicar la primera foto, i llavors també és especial perquè és el fil conductor d'una cançó del Joan Manuel Serrat que es diu Pare, i els meus pares, quan jo tenia 3 o 14 anys, vull dir, sempre escoltaven cançons d'ell, no? I llavors pues, és una cançó que va composar fa 50 anys, que és sobre medi ambient i drets humans. I llavors el fil conductor de l'exposició és sobre aquest treball, sobre els drets humans i medi ambient, que ha marcat molt la meva carrera, no?
La cançó Pare, cap on et transporta tu? En quin moment?
Bueno, la cançó Pare em transporta, vull dir, quan jo tenia 13 o 14 anys, que vull dir que deien pare, que hem fet el riu, jo veia els rius que estaven nets, i ara, 50 anys després, el riu ha desaparegut o és un riu de plàstic, no? Llavors, ens recorda moments, vull dir, com era, vull dir, quan jo em banyava el riu i ara no em puc banyar, no? I també ens recorda pues, aquesta fotografia que vaig fer, que jo tenia 13 anys.
Aquesta és la primera fotografia que et van publicar?
Bueno, aquesta és la primera fotografia que jo vaig fer, i llavors la van publicar en el folletó del barri, de la sessió de veïns i tal. O sigui, els meus pares, vull dir, jo tenia 13 anys, em van regalar una càmera de plàstic, d'una càmera que feia 12 fotos, i d'aquestes d'usar i tirar, que li deien. I llavors això és una càmera de plàstic que costava, potser ara costaria un euro.
Expliquem aquesta fotografia, on està feta, qui surt, com és.
Mira, això és el barri de Prosperitat, o sigui, és un dels barris de Nou Barris.
Tu ets de Nou Barris?
Sí, jo soc de Prosperitat. Bueno, jo vaig néixer al Turó de la Peira tocant a Horta. Llavors, als 13 anys, els meus pares van canviar de pis i jo em vaig anar a viure sol al pis que tenia. O sigui, jo als 13 anys ja era independent.
Als 13 anys vivia sol?
Sí, ja tenia un pis, havia comprat un pis als 14.
A veure, Quim, crec que necessito explicacions. Jo, ja em semblava sorprenent que amb 13 anys fessis aquesta fotografia, però amb 13 anys vivia sol.
O sigui, amb 13 anys els meus pares vivien al Turó de la Peira. I llavors van canviar de pis i van anar a viure a Prosperitat. I llavors en el pis aquell va quedar buit, era de lloguer. I jo començava a fer fotos, i era la transició. I llavors, en aquest moment que els meus pares van canviar de pis, jo li vaig fer un tracte al meu pare. Escolta, si jo em quedo a aquest pis, vull dir, jo pago la llum, no et demano per rentar la roba, vaig a comprar jo. I si vaig al metge sol, em deixes el pis, el meu pare diu, bueno, pues, sí. I allà es pensava que estaria una setmana. I van passar els mesos i el meu pare em diu, bueno, ja és hora que vinguis a casa. I bueno, però tu em vas dir que si jo podia pagar tot, me'l quedava. I llavors el pis el van voler vendre els propietaris i jo el vaig comprar. Ara, les fotos que jo venia del Huertas, del Baz, que em publicaven, vull dir que no, els meus pares, vull dir, no em van deixar ni un duro, sinó...
Què et va costar aquell pis?
No, que en aquell moment em va costar 500.000 pessetes.
500.000 pessetes que tu guanyaves amb 13, 14, 15 anys fent fotos.
Sí. O sigui, tota la vida era fent fotografies i tal. I llavors, quan tenia 16 o 15 anys, vaig entrar a l'estudi de la fotografia Colita i llavors allà vaig aprendre, vull dir, el que és el revelat i tot això. I en aquell moment la Colita pues, treballa per diaris i llavors vaig treballar també en el Teleexpress, que aquí tenim algun dels carnets dels primers que vaig fer quan tenia 15 anys, que era diari Teleexpress corresponsal, que ara, si haguessis sigut ara, els meus pares estarien a la presó i estaria en un reformatori, no ho sé.
Clar, sembla mentida que amb 15 anys tu poguessis tenir un carnet de periodista aquí amb la teva fotografia, que realment se't veu molt jovenet.
Sí, se me veu un nen de teta encara, si han del biberón i tal. Oi? Jo veig la foto i dic, hòstia, que no veus com ha passat el temps.
Anem a la fotografia, que encara no l'hem explicat. Què hi ha en aquesta fotografia? Qui surt? Explica-me-la, descriu-me-la.
Bueno, això és el barri de Prosperitat. Era un dels nuclis de Barcelona, que encara hi havia barraques. I llavors va haver-hi aquí una plaga de sarna i de pulgues i això. Llavors, tot el barri es va manifestar perquè es poguessin donar pisos i demolir tot això, no? I llavors pues, això és una veïna i ara aquesta noia, ara té també la mateixa, bueno, té uns 50 anys i la vaig veure l'altre dia i ara té un bar i tal.
Clar, jo m'imagino que si ara hi ha molts nens que tenen càmeres, no? Però si els donen una càmera o un mòbil, fan fotografies potser als seus amics, fan fotografies a la família, es fan fotografies a ells, es fan selfies...
Sí, es fan fotos per tot.
Però, clar, tu ja anaves a buscar la denúncia social preadolescent.
Bueno, és que vull dir, jo vivia a Sant Abel, a Nou Barres, que era un barri molt convuls, o sigui, era un barri que no havia absolutament res, llavors durant la transició havia manifestacions per tot, o sigui, jo sortia del col·le i havia, si no era semàforos per la zona verda, si no per l'hospital, si no per l'escola, si no per el català, si no pels presos polítics, era per tot, si no per un desahucio, vull dir, això perquè els duguessin pisos, tot el barri es mobilitzava. El que sí que em va marcar molt és que era un barri molt coherent i molt solidari, no? Llavors, si a algú li passava alguna cosa, vull dir, en seguida sortien al carrer, tu tens que veure, una cosa que em va marcar molt. Vull dir, havia una manifestació a la plaça Sant Jaume per això, pels pisos i tal, i llavors em vaig pujar una farola i vaig caure i se me va trencar la càmera. Això ja era, jo t'he de tindre un 17, era al cap de 3 o 4 anys, eh? I llavors se me va trencar. I llavors, al menys de 24 hores, va vindre el president de l'associació de veïns que havien fet una recol·lecta a tot el barri i em van comprar la càmera. Vull dir, aquest detall i tal ho tenien molt. Vull dir, això també et marca molt, no? Vull dir, era un barri que ara, vull dir, en el moment de ciutadà i tot, no n'hi ha, no? Vull dir, ara cada un va a la seva i això, no?
Tu de seguida et comences a treballar amb Vázquez Montalbán, amb Huertas Claveria, no? Amb periodistes, escriptors que són realment importants. Com era treballar amb ells quan tu eres un nen?
Bueno, o sigui, la veritat, vull dir, jo no era conscient, no?, de la importància d'aquests personatges, no? Vull dir, jo tenia 13 o 14 anys, vull dir, i llavors també vull dir que era una època que tots aquests grans periodistes també tenien una inquietud brutal, no? Vull dir, portaven, vull dir, en tot el franquisme i tal, i la democràcia, pues, van sortir tots al carrer. Llavors tampoc eren el boom així tan coneguts com ara, i llavors m'ho passava bé, vull dir, eren simpàtics, se'n portaven a menjar, vull dir, anaven por ahí i tal, vull dir.
Anaves a l'escola i després sorties i feies fotografies?
Bueno, al principi, perquè no vaig acabar l'escola, llavors, clar, vull dir, com em començaven a pagar les fotos i tal... I...
Ep, que jo he de pagar un pis!
Clar, i llavors, doncs això, llavors, vull dir, vaig deixar l'escola i em vaig dedicar totalment a la fotografia i tal, perquè ja t'he dit que de molt petit ja me'n feien encàrrecs i tal, vull dir, llavors... També tens que veure que abans, als 14 anys, podies treballar, no com ara, vull dir... Que, vull dir, als 14 anys, una vegada que tu acabaves l'escola als 14, hi havia la cosa d'ajudante o d'aprendiz que cobraves, que no era gratis com ara, que ara tens una carrera, tens 30 anys, que tens la biologia o informàtic i tal, i tens que fer pràctiques, això no t'ho adora. Però abans, en 14 anys, acabaves estudis, hi havia una cosa que els deia aprendiz i cobraves.
Quim Manresa comença a fer fotografies i comença a viatjar per tot arreu. A quants països has estat?
Bueno, pràcticament a tot el món. O sigui, el que és continent, tots. I vos fan tantes illes, i com cada illa és un país, doncs en falten les illes. Però des de Nova Zelanda, Papua, vull dir, Groenlàndia, Anglaterra, Madagascar, Cabo Verde, tot això ho sé.
Islàndia, per exemple, que és una illa?
Islàndia, sí, ara estic fent un llibre sobre Islàndia.
Ah, sí?
Sobre els cavalls salvatges i tal d'Islàndia, les granges.
En aquesta exposició es resumeixen d'alguna manera aquests 50 anys de trajectòria fotogràfica i fotoperiodística del Quim Manresa. A on anem? Triem en una altra. Hem vist la primera.
L'exposició és sobre drets humans i medi ambient. Per exemple, sota aquesta de les barraques, pisos i barraques no, estem aquí al Mekong, que és un riu que, dels més importants d'Àsia, i està a Vietnam. I llavors és un lloc així de pisos i barraques, que és un riu esplèndid, perquè ara està tot ple de plàstics. Això és un riu que passa aigua. I llavors aquí es veu el nen en la canya de pescar. O sigui, canya de pescar en tota aquesta merda. I això em va impressionar molt, no? I llavors ara vull començar un projecte sobre l'Amazones, de les tres capitals, d'Iquitos, Letícia i Manaus, perquè estan fets una merda. O sigui, es pensa que l'Amazones és viva la pepa i que va. És la cloaca de Sud-amèrica, vull dir, és una passada.
Què és el que més t'ha emprenyat de tot el que tu has vist al llarg de tots aquests anys?
Bueno, jo veig que el món va en pitjor. O sigui, diguin el que diguin, vull dir, n'hi ha dues coses. A nivell tecnològic, vull dir, anem superavançats, ho tenim tot, però a costa de destruir tot el planeta. I llavors això no es parla. Tu fixa't, això era un bosc, i ara mira com és de basura, un bosc de basura. Això és la serra tropical del Camerún. I això és el que parla Monstruos d'Acero i tal, que és el que canta el Serrat, no? Els monstruos d'acero que es mengen tota la muntanya, no?
Clar, d'alguna manera el Serrat era visionari amb aquesta cançó.
Sí, sí. Jo crec que, vull dir, que Serrat i tal sempre ha tingut, vull dir, la part social i tal molt important, no? Vull dir, que era un poeta i tal, vull dir, molt marcat també per la part social. Tu tens que veure, aquí també hi ha una part sobre premis Nobel, perquè a Serrat també li interessava molt el que són les llengües, vull dir, quan va ser per cantar a Eurovisió, volia cantar en català, i, sin embargo, no el van deixar i va dir, pues no, no, o sigui, era molt conscient del que ell pensava i això, no? I llavors era una mica també, vull dir, eren com vides paral·leles, no?
Tu que has viatjat tant, que no et queda pràcticament cap país per conèixer, quants idiomes parles, Quim?
Bueno, és que, clar, vull dir quan vaig marxar molt aviat a l'escola ja parlava una mica el francès, parlo una mica el francès, però ja està. Però és curiós, per exemple, vull dir, en els periodistes que jo treballava, ni el Quim Ibars, ni el Vázquez Montalbán, ni el Huerta Esclar, ningú parlava ningú. Ni sabien conduir, ni sabien idiomes.
Conduir, tu en saps?
Tampoc. I llavors el Huerta se'n diu, escolta, doncs tu el que vagis a la universitat, tu dedica't a això, i el vaig fer cas, i ara m'arrepenteixo, no?
Però no has agafat mai has conduït un cotxe?
No. No, no, una bicicleta, i un patinet, i muntar cavall sí que sé.
Bueno, molt interessant també, però clar, no sé si t'ha ajudat tant a l'hora de desplaçar-te. Com ho has fet sense idiomes i sense transport per viatjar per tot arreu i trobar aquestes fotografies, anar al rovell de l'ou?
Jo crec que quan un té manca d'una cosa, busca una altra. Si tu et falta una cama, et fiques una pata de palo. Si tu, vull dir, et falta un braç, et fiques un braç així. I si vols jo, vull dir, no sé idiomes, vols anava a països i anava a l'escola, a la universitat, una escola que parlava i que tingués que ensenyessin el castellà, l'espanyol i tal, vols anava allà i vols preguntar si algú em podia fer de guia i fer d'intèrprete, que a vegades, vull dir, sempre ha sigut un amic, no? I llavors, vaig on vagi, sempre tinc algun amic que parla el castellà. Vaig a Burkina i tal, pues, tinc un gran amic i tal, que es diu Dere, llavors quan vaig allà, pues, en el cotxe i tal, pues, em poso, pues, anem i tot això.
Has estat mai en perill?
Sí, unes quantes vegades i tal. O sigui, tu tens que veure que quan sempre estàs fora de casa sempre n'hi passen coses, no? Però no cal que surtis de casa, vull dir, aquí a Barcelona també passen moltes coses, no? Per això ja, vull dir, això ja és dintre de la vida nòmada, no? O sigui, quan tu eres nòmada, vas d'un lloc a un altre, doncs sempre n'hi ha una pluja, sempre n'hi ha algú que et vol robar, o sempre caus, o sempre entres en zona peligrosa i tot això, no? Per això és com coses així.
Alguna història que recordis especialment, que diguis, ai, que d'aquesta em pensava que no me'n sortia?
Bueno, n'hi ha diverses, vull dir, per exemple, Argelia i tot això, vaig fer, vull dir, quan tenia 16 anys, vaig anar de Canaris i vaig fer tot el desert del Sàhara a peu. I llavors anava de Mauritània, a Mali, a Marroc i tot això, sense passaport i tal. Bueno, passaport sí, sense procedir. I era l'època que havia la guerrilla dels Tuàrecs. Llavors vaig entrar a Argelia il·legalment i llavors em van detindre i em van acusar d'espia. Llavors vaig estar empresonat allà en una presó del desert i tal, diversos dies, perquè em van fer el juici que era culpable, i llavors pues, hasta que va vindre un tenint francès i em va treure i tal, no? Pues, per exemple, a Cuba em van invitar, però com no feia les coses oficials, em vaig anar a fer coses de rites satànics i de bruixeria i vudú i tal, i llavors també em van detindre i em van expulsar i em van portar a Berlín i tal. i així pues, un munt i tal. Bueno, i aquí a Barcelona, vull dir, a les Olimpiades, pues, es feia la rotonda, o sigui, la ronda de dalt, i llavors hi havia un edifici, i llavors es tenia que treure, i llavors es va dir, bueno, marxem perquè ens donen un pis, però l'Ajuntament no els donava, o els donava molt poc. Pues, van tallar i van fer una manifestació de nens i dones, perquè els homes estaven treballant. I llavors va vindre la IESPA, que era la Guàrdia Urbana Especial de l'Ajuntament, i va carregar, però molt fort, va agafar els nens per les cames, i jo vaig fer fotos, i llavors el cap de la Guàrdia Urbana li va dir, el fotògrafa, sacat-li la càmera. I jo corrents, i tota la policia darrere meu, se vaig agafar la càmera, la vaig tirar en l'aire, la va agafar un nen, la policia perseguint el nen, va entrar una peluqueria, va sortir per darrere, li va donar el periodista, i el periodista va arribar a la Vanguardia, i a mi em van detindre. Però llavors són tan tontos que llavors la Guàrdia Urbana truca al diari i dice «Dejamos en libertad a su fotógrafo si no se publican las fotos». I clar, i aquest comentari va donar la volta al món. Llavors a tots els diaris del món, o sigui, fotógrafo català, antes de las Olimpiadas, detenido por tal, 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 no?
I es van arribar a publicar mai aquelles fotografies?
Al món, clar. O sigui, jo em quedo quatre nits al calabozo, però mai he acceptat, vull dir, que les fotos no es publiquessin.
Escolta'm, hi ha un treball que vas fer, no?, que és aquest de l'ablació de Kadi, que és una nena de l'Àfrica subsahariana que bueno, li acabaven de fer l'ablació. Com aconsegueixes això? És considerat un dels 100 millors treballs fotoperiodístics del segle XX. Com hi arribes?
Bueno, o sea, és que tot és casual. Vull dir, la meva idea, vull dir, no busco res, sinó va sortint les coses, no? És això que et dic, que quan sempre estàs viatjant i tal, les coses van sortint. Pues el meu amic Talder i tal estava fent un llibre que es diu Històries d'Àfrica. O sigui, històries quotidianes, o sigui, una dona que va buscar fusta, una altra dona que va buscar aigua, l'amistat, o sigui, sí. I llavors el meu va dir, escolta, te voy a llevar a hacer un ritual a las mujeres que les corten el clítoris i tal. Jo mai havia sentit parlar d'això, llavors em va portar i de cop i volta entrem en un gallinero i tal i ve que una noia ja que li estan tallant i tot això, i no vaig fer ni una foto. Llavors, clar, quan vaig acabar, llavors, vaig començar a preguntar al meu amic, escolta, i això què és i tal? Llavors vaig vindre aquí, em vaig enterar, ningú coneixia massa, i llavors doncs, li vaig dir, escolta, mira, que vull fer un reportatge d'això, i llavors va ser així, no? Llavors vaig anar al meu amic i una altra vegada que ho feia em van invitar per fer, i vaig fer molt poques fotos.
Vas fer 10 fotografies del ritual de l'ablació d'aquesta nena, era l'any 97. Quants anys tenia ella?
Ella aquí tenia 7, i això...
Quan tu veies allò, què pensaves? Què passava pel
no,
cap?
No, però per això vull dir que vaig fer tan poques fotos, perquè clar, vull dir, això és un galliner, aquí veus, tot això és la sang de les gallines, s'ho maten les gallines. I aquí li han fet aquesta i aquí ho fan a una altra, veus? Ho feien tres noies a la vegada i aquesta s'ho fa a una altra. I llavors per això, vull dir, vaig veure, jo vaig veure tant els garrifos i tal, vull dir, bueno, ho tinc que fer, llavors feia clac, 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 ni m'ho mirava i tal, o sigui, 10 fotos i vaig marxar, no?
I tu arribes aquí i dius, llavors, tinc això.
Llavors jo arribo aquí, llavors vaig al diari, li ensenyo el cap de fotografia, que era el Pepe Baeza, i li dic, hòstia, no sé què, llavors això, n'hi ha un consell del diari, si es publica, perquè era una mica dur i tal, però ho van fer d'una forma molt, o sigui, molt, molt correcta i molt respectuosa, i llavors ho van publicar, i bueno, hi va tindre molta acceptació, no? I bueno, llavors al cap del temps li van donar molts premis, llavors jo vaig fer una escola, en els diners que em van donar vaig muntar una escola i llavors li vaig parlar amb el jefe de la tribu, li vaig dir que volia escolaritzar la nena. Llavors la nena la vaig adoptar, va entrar a l'escola, llavors li vaig ficar un taller de costura i tot això.
A la Cadi.
A la Cadi. I llavors, bueno, jo encara tinc contacte. Ara la Cadi és aquesta que té 22 anys, amb el seu net i tal, i amb el seu fill.
Per tant, tu amb ella la segueixes veient?
Sí, 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 sí. Jo a ella l'estic veient i tal. Tinc relació i tal.
Saps si li han fet la recuperació del clítoris o ha pogut?
No. Això ja no ho fan. Això tens que veure que això és Àfrica subsahariana i tenen uns altres problemes que està fet i està fet. No? Vull dir, no, aquí vull dir, una operació de recuperació, vull dir, costa un dineral.
De quin treball estàs més orgullós?
No, n'hi ha molts, vull dir, n'hi ha treballs que poden ser macos i que t'ho has passat bé, vull dir, per exemple, vaig fer un treball per Nacions, per la UNESCO sobre patrimoni immaterial, que aquest era molt maco, m'ho vaig passar molt bé, vull dir, eren festes, coses que van desapareixent. Però n'hi ha treballs molt durs i vull dir que realment has de tindre consciència, vull dir, que, o sigui, que no em sento orgullós perquè m'hauria agradat no fer-lo. Però en aquest espai doncs, n'hi ha això de la Cadi, n'hi ha aquella foto de la prostitució i turisme sexual a Brasil, n'hi ha allò de les dones cremades, Són fotos dures, però ho vaig fer de la manera que més respectuosa que vaig poder. Per exemple, quan el de les dones cremades, quan van portar unes nenes aquí, i llavors, clar, vull dir, tu fotografies una nena cremada, és molt fàcil de fer. O sigui, amb tota la cara cremada, vull dir, sense pells, vull dir, bueno, el horror en persona. Fica-se jo en una llum sanital i ja està, vull dir, l'escenografia ja està. I jo dic, jo això no ho vull fer, vull dir, són nenes, perquè tenen 12 anys i jo vull que hi riguin. Llavors em vaig quedar en elles, vam fer una guerra de coixins, jo les vaig pintar, jo em vaig ficar sari i es partien de riure. Tens que veure que elles mai havien vist un home, vull dir, fer el pallasso, no? Vull dir, algo em va contagiar el torta i poltrona, no? I llavors, pues, clar, llavors jo portava una càmera, sempre porto càmeres que puguin jugar, i llavors els vaig donar una càmera a elles i elles em van fer fotos a mi. I llavors, quan elles em van fer la foto a mi, llavors vaig començar el reportatge. Llavors el reportatge és la guerra de coixins d'elles, jugant amb nines, pintant-se i tal, no? O sigui, és una altra cara, no?
Les dones són les grans perjudicades, tu que has vist tantes injustícies?
Sí, indudablement, vull dir, les dones ciutadanes estan a la diana de tot. O sigui, cremades, sepultades, apedreades, tretes al contain, tot, ho tenen tot, o sigui, tot. O sigui, la llista és llarga, o sigui, dius coses bones, doncs bueno.
Poques.
Sí, poques.
N'estàs tip de tanta denúncia social? Vols apartar-te d'això?
O sigui, jo crec que, vull dir, si tu fas d'una manera respectuosa i ho fas, vull dir, en ètica i tal, vull dir, no et canses de denunciar. Quan tu tens la consciència intranquil·la, vull dir, ara m'he aprofitat d'aquestes nenes o d'això, llavors sí que estàs fart, no? Vull dir, tens que veure que molts fotògrafos que han fotografiat guerres s'acaben desquiciats. O sigui, llavors per això és una mica d'equilibri, no? O sigui, fotografio la maldat del ser humà, però també les coses boniques que hi ha, no? I llavors doncs, això també et dona una mica d'equilibri. Per exemple, quan vaig fer això de la prostitució, que vaig estar bastant temps en elles i tal, vaig quedar una mica així. Però llavors era el carnaval a Brasil, llavors vaig anar a Pernambuco, que no és el carnaval de Rio, que ja és una cosa així molt turística, sinó era una cosa més local i tal, i llavors allà t'oblides, dius, hòstia, val la pena, perquè quan fan tots els vestits i totes les cooperatives i tal, doncs això val la pena, no? O sigui, si jo solament hagués fet els drames que pateixen, hagués acabat també, vull dir, en un psiquiàtric.
A l'exposició hi ha moltíssimes fotografies, però també hi ha objectes. Explica'm aquesta vitrina d'aquí, què són totes aquestes nines?
Bueno, a mi sempre, com un viatge i tal, sempre m'agradava portar coses, no? Jo tenia, quan els primers viatges, feia alfombres i màscares, però un dia em vaig fartar, en tenia moltes i ocupava molt. Llavors vaig fer una festa i ho vaig regalar tot, però jo continuava viatjant. I llavors vaig descobrir les tiratxines. Llavors les tiratxines, vull dir, africans, vull dir, són uns projectes que la gent desconeix molt, però són realment obres d'art, vull dir, expliquen tota la vida quotidiana a través de les tiratxines. I llavors em vaig aficionar i ara en tinc 6.000 o 7.000. Però llavors al cap del temps va néixer la meva filla. I llavors, clar, vull dir, ja vaig deixar de col·leccionar tiratxines i vaig començar a col·leccionar nines del món. Però no nines de plàstic i tal, sinó, per exemple, pues, a Alaska i a Groenlàndia. Pues, les nines estan fetes en os de caribú. Pues, a Togo, a Benin i Ghana, pues, les nines estan fetes en ossos de buell, d'això, d'ovella i tal. I llavors, a la selva, pues, les nines estan fetes pues, de fulles, de mimbre. O sigui, són nines tradicionals, però que ells juguen, no? Vull dir, les nines és un cert que a tot el món juguen, simplement, pues, una manera més natural o una manera més així com de fàbrica, no? Que ho fan aquí a Occident.
Aquestes d'on són, per exemple, aquestes que veiem aquí?
Mira, aquesta és una nina mexicana feta amb paper reciclat. Aquella és una nina del Perú amb teles que no fa servir, pues, fan les teles, i dintre és de maïs, d'hoja de maïs. Aquesta és aquí, és de Camerún, que és de fusta. Aquesta és una nina de trapo de la Índia, d'un travesti i tal, no? O sigui que n'hi ha nines absolutament de tot.
I tot això li vas portar a la teva fillada?
O sigui, de cada viatge li portava una nina a lloc. I ara, vull dir, en té com 6.000 o por ahí, vol dir que he fet 6.000 viatges.
6.000 viatges, amb quants anys té ella?
8.
La xifra que em surt és molt elevada, eh? O sigui, tu pares mai per casa?
Poquet, poquet. O sigui, en el que va d'any, doncs ja he anat a Turquia, he anat a Grècia, he anat a Mèxic, he anat a Guatemala, he anat a República Dominicana, he anat ara vinc de Colòmbia, ara me'n vaig a Senegal, a Mali, a Burkina Faso, en el que va d'any.
I jubilar-te què?
Bueno, jubilar-me, vull dir, això ho portes en la sang. Són com els escriptors, els pintors. Tu pots ser, tindre una professió com ser un buròcrata i quan arribes a 65, doncs et jubiles. Però si ho portes a la sang i tal, doncs això ho vas fent, vull dir, quan et jubilis i tal, quan et cansis, quan dice ja tinc 150 anys i ara ja no puc més. Llavors ho deixes, saps que la jubilació pues, la tens. O sigui, quan jo vulgui, pues, em puc jubilar.
Si de moment jubilar-se no.
No, perquè vull dir, a mi m'agrada viatjar i llavors cada vegada hi ha coses noves i tal, llavors m'agrada conèixer-ho i descobrir.
Tu que has viatjat tant, que has anat per tot arreu, t'has enamorat mai fora?
Bueno, o sigui, jo he estat casat dues vegades i llavors les dues vegades sempre ha sigut, vull dir, pues, al cap del temps pues, un es converteix en nòmada, l'altre sedentari. O sigui, és molt difícil conviure en una persona que sempre està viatjant, no? Però sí que hi ha estat enamorat i llavors a fora i tal, pues, és molt fàcil d'enamorar-te. Tu tens que veure que quan viatges, si alguna persona t'ajuda, vull dir, pues, vull dir, és exòtic, i llavors hi ha llocs, vull dir que les noies són molt maques, llavors t'ajuden i llavors t'acompanyen i tal, i llavors és molt, molt fàcil fer aquest vincle, no? Vull dir, llavors les necessitats, quan estàs perdut al fin del món i tal, pues, pues t'enamores en seguida, no?
No has pensat mai, però, dir, per ella ho deixo tot i m'instal·lo aquí, al cul del món.
Abans de conèixer a les dues parelles que he tingut i tal, sí que ho havia pensat, no? Però, clar, vull dir, ella sí que em podria viure al fin del món, però al cap de potser un any ja està, vull viatjar i llavors no podria, no? Vull dir, tenies que mirar si era equilibrat, no? Vull dir, si, per exemple, aquesta noia hagués pogut vindre a Barcelona, doncs potser sí, però potser ja no s'acoplava a Barcelona. Llavors era la cosa complicada, no? Però sí que m'hagués agradat, vull dir, tindre una companya viatgera tota la vida, no? I compartir les coses, però això no ha sigut, doncs, bueno.
La teva filla t'acompanya en els viatges?
Sí, sí, ara últimament, bueno, i sempre, no? Vull dir, quan pot i tal, m'acompanya bastant, no? Ara hem estat bastant a Islàndia, a Portugal, i a més també és molt curiosa, i, bueno, i una cosa molt important, que això no s'assembla a mi res, és que sap idiomes.
Et pot fer intèrpret.
Sí, sí, és que ja em fa d'intèrpret. Diu, papa, vull dir, això ho tens que dir. I jo li dic, Ada, m'entredeixes? Diu, bueno, pare, ja està bé, no? Vull dir, aprèn una mica, no? I diu, bueno, per això t'hi porto. Vull dir.
Què hagués passat si els teus pares no t'haguessin regalat aquella càmera quan tenies 13 anys?
Bueno, doncs jo a mi podria ser antropòleg, podria ser etnòleg, podria ser vulcanòlogo, vull dir, professions, una professió viatgera, això tenia clar. O sigui, quina professió seria, no ho sé, però que viatgera, segur.
Doncs per molts viatges més.
Sí, moltes gràcies i espero que l'entrevista i quedeu tots convidats a l'exposició.
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta.
Una conversa magnífica, que si us heu incorporat tard i la voleu recuperar, aneu i busqueu Islàndia a la carta i recupereu tota aquesta conversa amb el Quim Manresa. Ho deixem aquí per avui. A Islàndia, tallant el bacallà, David Valverde del control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom, una pausa i de seguida arriba el Pep Tormos amb el 9C. Nosaltres tornem demà, divendres, a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.